bona nit. Divendres les 9 del vespre, nova programació i, per tant, comencem de nou Pòdium. Aquí us explicarem tota l'actualitat esportiva salonina de la setmana anterior i del que ens queda per aquest cap de setmana. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estàs?
Molt refredada, però bé, amb molta energia igualment, eh?
No es nota gens ni mica. Podràs fer esport perfectament.
Exacte. Ja em costarà una mica més respirar, potser, però ja està.
Res que no es pugui solventar amb un programa com aquest. Ja veuràs.
I tant. I bé, molt carregat. Així és que comencem. Comencem aquest primer Pòdium repassant l'actualitat de la Unió Esportiva Sant Celoni. Recordeu que la Unió Esportiva ha sortit de la fusió dels dos clubs de futbol que hi havia fins ara a Sant Celoni, la penya barcelonista per un cantó i el club esportiu per l'altre. Doncs bé, el primer equip ja ha començat la temporada i venen d'empatar a casa contra el Llinars 4-4. El seu entrenador és en Jesús Martín i ell mateix ens en fa la crònica. Bona nit, Jesús.
Bona nit, Gemma. Bona nit a tots els oients i... I bueno, salutació especial per aquesta nova temporada, que esperem que sigui plena d'èxits per tot el club, el nou club, la Unió Esportiva Sant Celoni. I bueno, avui explicarem una miqueta pues, des que vam començar els entrenaments fins ara, sobretot a nivell de primer equip, que ha anat passant, i després farem una petita pinzellada de lo que és el futbol base, que tot just... Aquesta setmana ha començat la competició. Bueno, respecte al primer equip, hem començat a treballar el 16 d'agost, encara bueno, ja queda lluny. Una pretemporada curta però molt intensa, amb noves incorporacions, amb jugadors que continuaven de lo que era la fusió, i bueno, unes incorporacions que creiem que són jugadors d'aquí, de la zona d'aquí, que estaven jugant fora per circumstàncies i que s'han pogut recuperar, i aquests 5 o 6 jugadors ens donen un plus, que junt amb la base que hi ha aquesta fusió aportada, doncs, creiem que és un equip prou competitiu com per donar un salt, no? Que és una mica en el que estem treballant. La pretemporada va ser molt intensa, molts entrenos, molts partits, curta perquè la Lliga començava el dia de festa major, el 3 de setembre, i de moment contents. Primers 5 partits, ara mateix ara estem encarant la setmana de la 6a jornada, demà anem a jugar al camp de l'Ametlla el que serà la 6a jornada. De moment encara l'equip no coneix la derrota, 3 victòries, 2 empats. Sí que és cert que ara just hem fet una petita aturada al ritme que portàvem, perquè vam començar amb 3 victòries seguides, ens vam posar líders de primera jornada i no ho vam deixar fins a aquesta la 4a jornada que vam fer un empat. I bueno, explicarem una miqueta així per sobre com van anar aquests 5 partits. El primer partit debutàvem, com hem dit, a Festa Major, aquí al camp municipal contra l'Atlètic de Vallès, i la veritat és que vam fer un molt, molt bon partit. Teníem por una mica l'experiència, els que estàvem de l'any passat, havíem començat Festa Major amb 2 derrotes, aquesta vegada, no? 5-1 molt clar, però més que el 5-1, domini total, i vam jugar un molt bon futbol. El camp estava ple i jo crec que la gent va disfrutar bastant del partit. Després les felicitacions que feien els jugadors i a més, bueno, una manera molt, molt bona de començar. Seguidament la següent setmana teníem ja un desplaçament complicat, anàvem a Santa Eulària Ronçana, un equip que sempre competeix molt, molt bé, i l'equip va treure el partit amb nota també, 2-3, tot i que amb un cert regust amarg perquè ens vam posar 0-3, i just quan ens vam quedar un home més perquè ells van rebre una expulsió, l'equip va tenir una relaxació que al final va acabar patint, però bueno, important que vam treure 3 punts com a visitants que ens posaven líders, bueno, ens continuaven com a líders. La següent jornada, derbi, rebíem el Palau Tordera, amb derbi, amb, bueno, el que sempre implica un derbi, molta tensió, molta motivació, i primera part no vam estar gaire encertats, fruit d'aquests mateixos nervis no vam ser nosaltres, segona part sí, vam corregir i vam fer una molt bona segona part. En premi, al final, el partit el vam guanyar l'últim minut 1-0, però bueno, va ser també un partit amb nota en quant a la serietat de l'equip, com vam saber estar, com vam saber superar doncs, un equip superintens que va venir aquí a intentar treure alguna cosa positiu. Quarta jornada, ens desplacem al camp del Lliçà de Vall i bueno, acabem amb un empat a 1, amb... Bueno, un mal sabor de boca perquè a l'última jugada fem 2 gols que ens donen l'àrbit. Un era gol legal, que ens hagués donat la victòria. però bueno, som exigents amb nosaltres, sabem que la primera part vam estar malament i per això no traiem el partit. I l'última jornada hem rebut aquí el Llinars, en el que ha sigut el pitjor partit amb diferència de l'equip. L'equip ha estat molt malament, ha acabat amb un empat a 4, però en un partit que mai hem tingut el domini, que sempre hem anat al remolc, tàcticament ens han superat, i hem tingut la sort de que bueno, aquest any doncs, tenim un plus més, com hem dit, en quant a qualitat, jugadors que marquen diferències, i bueno, en aquest cas va ser en Mario, que va tirar el carro i va aconseguir dos gols, va donar un passe, i bueno, l'equip té recursos que en partits que no són tan bons, o inclús dolents, com va ser el passat dissabte, doncs és capaç de treure un bon resultat, i això ens dona moltes esperances. I ara ja, bueno, encarem el partit de demà a Camp de l'Ametlla. L'associació Ametlla és un equip que ha pujat a quarta, però que ha començat molt fort, està ara mateix amb 9 punts, o sigui, tot just el tenim 2 punts per sota, i amb els últims resultats que ha fet, ha entrat molt bé a la competició, perquè ha guanyat 0-4 al Camp del Canovelles i 8-1 al Palau Solità, amb el qual sabem que serà un partit molt i molt difícil, amb la idea d'intentar tornar a recuperar el bon gust que et dona a guanyar, que bueno, l'hem perdut aquestes dues setmanes i l'equip té ganes, l'equip té ganes. Sí que és cert que tenim una mala ratxa de lesions, nosaltres estem amb 5-6 lesionats, i això ens està complicant una miqueta. Hem inclús hagut de tirar partits puntuals de juvenils, que bueno, també per això els tenim, però bueno, esperem que ara comencem a recuperar i també es pugui fer més competitius. Respecte a la resta del club, futbol base, que va començar aquest cap de setmana passat la competició de Lliga, tots els equips, la veritat és que igual que el primer equip hi ha molta il·lusió, cada equip té diferents objectius, però en principi bueno, respira un molt bon ambient al camp de futbol, que jo crec que és la nota més positiva. I bueno, convidar a tothom dimecres dia 12, bueno, convidar a tothom que vaja sempre a buscar, cada cap de setmana tenim partits, uns juguen a casa, uns juguen a fora, a que passin pel camp de futbol a veure tots els equips. I el dimecres dia 12, que farem la presentació, la primera presentació dels equips d'aquest nou club. També tothom convidat, i saludar un altre cop a tothom. Encantat de tornar a estar aquí a explicar les notícies bones i no tan bones de la Unió Esportiva. I bona nit, i ens retrobem divendres.
Doncs això, el primer equip de la Unió Esportiva jugarà demà a casa l'Ametlla Associació, a 4:45 de la tarda. Pel que fa a la resta de partits de demà, el Cardedeu rebrà l'Alaví B a 9:00 del matí. A 10:00 serà l'hora del Benjamí C, que rebrà el nostre camp al Sant Polat, i el Benjamí E, que jugarà amb el Lliçà de Vall. A 11:15 de demà saltaran al camp el Santa Eulàlia de Ronçana i el Prebenjamí D. Mitja hora més tard, ja a 11:00, Sant Julià de Vilatorta i Benjamí D i el Llinars amb el Benjamí F. A 11:15 de demà el Palau Solità i Plegamans jugarà amb el nostre Alaví F. En canvi, l'Alaví E se les veurà a casa amb el Cardedeu a 11:45 i l'Alaví A amb el Lloret. Ja a 12:00 del migdia de demà, el Manlleu saltarà al camp amb el Benjamí B de la Unió Esportiva Sant Celoni, a 12:15 Vilassar de Mar i Cadet A. Les noies visitaran el camp del Mollà demà a 12:45 del migdia. A 13:45, el nostre camp s'omplirà amb l'Infantil B i el Canovelles. Agafarà el relleu el Cadet C amb el Gualba a 4:15 de la tarda. El Juvenil B visitarà el Gironès Abat demà a 6:15 de la tarda, i ja a 6:00 el Juvenil A jugarà al nostre camp amb el Granollers. Diumenge seguiran els partits. A 10:00 del matí el Sant Esteve de Palautordera rebrà l'Alaví D. A 12:15 el nostre femení saltarà al camp amb el Lloret, l'Alaví B amb el Sant Fos i el Benjamí A amb el Lloret. En canvi, el Canovelles se les veurà el Prebenjamí B a 12:15 del migdia. A 12:45 del migdia de diumenge, el Prebenjamí A jugarà amb el Canovelles i el Prebenjamí C amb el Mataró. A 1:00 de diumenge saltaran al camp del Canovelles amb l'Infantil A i el Vilamajor i l'Infantil C. L'últim a jugar serà el Cadet B de la Unió Esportiva a casa amb el Vic a 4:00 de la tarda.
I com sempre, després del temps de futbol, arriba el moment del bàsquet, de marxar cap al pavelló 11 de setembre i repassar resultats de l'anterior jornada de bàsquet. Comencem pels que es van disputar aquí, a casa. Premini masculí 43, l'Ametlla Blanc 15, mini femení 72, Pineda de Mar B 65. Infantil femení 82, Jet Rosa 38, mini masculí 68, Lliçà d'Amunt 2, 20, júnior femení 37, Tona 38, júnior masculí 69, AECAM 30, sots 21 masculí 40, Sant Fost 53 i sènior masculí 64, Morella Òptica Blanes 58. Passem als partits que el Club Bàsquet Sant Celoni va disputar com a visitant. Cardedeu 8, premini masculí 58, Boet Mataró 2, 65, cadet masculí 42, Bàsquet Sant Pol 47, preinfantil masculí 51, Boet Mataró 1, 71, cadet femení 23, Martorelles 18, sènior femení 72. Darrer partit sense resultat, ja que ha estat partit ajornat. Sant Joan Despí, premini femení. Repàs en aquest cas de tots els partits que podem anar a veure aquest cap de setmana mateix. Comencem pels que es disputen aquí, a Sant Celoni. Demà dissabte a les 9 del matí, premini masculí A, Vilassar de Dalt. A 11:15, dos partits, premini femení, bàsquet Nou Barris i preinfantil masculí, Vila de Montornès. I a les 12 del migdia, un únic partit, cadet masculí, bàsquet Alella. Passem a diumenge dia 9, 6:15 de la tarda, cadet femení, Arenys Bàsquet. I a 7:15 del vespre, sènior femení, Canovelles. Pel que fa als partits que el Club Bàsquet Sant Celoni jugarà com a visitant, són aquests. Per demà dissabte a 11:15 del matí, Torelló 2, premini masculí B. 1:15 del migdia, Manyanet Sant Andreu, júnior femení. 12:15, Canovelles, mini masculí. I a les 5 de la tarda, BIM, sots 21 masculí. Passem a diumenge dia 9, 9:15 del matí, Club Natació Terrassa, infantil femení. 11 del matí, bàsquet Alella, júnior masculí. I darrer partit del qual hem de parlar per dimecres vinent, en aquest cas. 12 del migdia, les franqueses, sènior masculí.
El Club Vòlei Sant Celoni va començar la temporada el 2 de setembre i ara també us en parlarem. La jornada passada va acabar amb una victòria de les sèniors davant el Mataró, ocupant ara la quarta posició. No van tenir tanta sort les infantils amb les Arenys Verd, que van perdre i se situen ara a novena posició. Les cadets i les juvenils no van poder tampoc imposar-se al Vallbona E i van vuitenes en la classificació conjunta. Aquest cap de setmana també tenen partits. Per demà, les cadets saltaran a la pista del Mataró a les 4 de la tarda i les juvenils ho faran a 6:15 de la tarda. Diumenge, les infantils rebran el Vallbona D a les 10 del matí al pavelló 11 de setembre d'aquí de Sant Celoni i a les 12 agafarà el relleu les sèniors amb la BAP Girona B.
Hora de posar-nos els patins, d'agafar l'estic i endinsar-nos en el món de l'hoquei. Per conèixer tota l'actualitat del Club Patí Sant Celoni, tenim al telèfon en Jordi Paitoví.
Ja fa dues setmanes que estem en competició. Les dues primeres setmanes han sigut molt positives. La primera setmana van competir 5 dels nostres equips i en van guanyar 4. Només van perdre en categoria per Benjamí B. I aquesta setmana passada, que ja competíem 6 dels equips i hem guanyat 5, només hem perdut en categoria la B. Es presenta de moment una primera lligueta bastant bona. Aquesta setmana, al que li agrada el hockey, ens toca jugar aquí a casa el dissabte a la tarda totes les categories. Començarem a les 3 de la tarda amb el prebenjamí iniciació fins a les 8 de la nit, que és l'últim partit de l'infantil. Esperem aquesta setmana ja començarà a tocar-nos algun equipet una mica més dur, però bueno, amb el bon començament espero poder seguir igual i donar bons resultats. Hem posat en marxa també l'escoleta d'aquest any 2016-2017 per tots els nens a partir dels 3 anys, nens i nenes, es poden passar per la pista de hockey els dilluns, dimecres i divendres sobre les 5:15, 5:30 fins a les 6:30, 7. Se'ls donarà tota la informació que vulguin, se'ls deixarà material per provar l'esport i endavant.
Gràcies, Jordi. Sabem, doncs, que tots els partits de totes les categories del Club Patí Sant Celoni es disputen demà dissabte i és hora de conèixer-ne tots els detalls. A les 3 de la tarda, pre-Benjamí Iniciació, Santa Perpètua. A les 4, pre-Benjamí B, Sant Cugat. A les 5, pre-Benjamí A, Cerdanyola. A les 6, Benjamí Tordera. A les 7, Alaví Martinenc. I finalment, tancant jornada, a les 8 del vespre, Infantil Claret. I en aquesta nova temporada de Pòdium també tenim un lloc ben, ben especial per tot el que és curses de muntanya, caminades, la gent del Cesc, la gent de Massais, faltaria més. I avui, a més, per partida doble. És a dir, avui fem un 2x1, eh que sí?
Sí.
Aquí tenim amb en Julio, que a part de formar part del Cesc, del centre excursionista, també forma part de Massais.
Sí.
Escolta, com tu fas això per ser de tot arreu?
Bueno, doncs comences quan ets petit, fent muntanya, caminant, com tothom. El que passa és que arriba un moment que també t'agafa la dèria de fer aquest mateix recorregut una miqueta més ràpid i, bueno, i alternes una miqueta a caminar i també a córrer. I
és a dir, que no és que tinguis el do d'ubicuïtat, sinó no. Que simplement uns dies una cosa i un altre dia una altra, no?
No, el que fas és gaudir la muntanya de totes les maneres que pots, ja sigui caminant, ja sigui corrent, agafant la bici o el que sigui. És a dir, la muntanya està oberta a tothom i és la gran avantatge que té la muntanya.
I avui tenim una gran muntanya de la que parlar. Hem de parlar de Montseny, perquè està a punt d'arribar la marxa, la marxeta i la massaiada.
Sí, sí, tenim una de les dates així importants aquí en el Montseny, com a mínim per la gent del Cesc i dels Massais. És aquesta prova, aquesta marxa, que des de fa 39 anys es realitza. La massaiada no tant, la massaiada serà la tercera edició.
Déu-n'hi-do.
Però
39 anys,
39
ja.
Anys, sí, sí. És a dir, jo encara no havia ni nascut i aquí estava la gent ajuntant-se per l'octubre. No sé si aleshores es feia a l'octubre i la gent ja sortia a caminar i feien aquesta volta i tornaven. És a dir, que déu-n'hi-do. És el tema de l'excursionisme aquí a Catalunya té
arrel.
Té arrel, sí. I és molt important, sobretot en el moment que va començar, perquè hi havia gent que potser estava governant en aquell moment que no estarien massa d'acord de que realitzessin segons quines activitats culturals d'arrel catalana, i l'excursionisme català doncs no tenia tot el recolzament que potser avui en dia sí que en té. I fa 39 anys doncs seria un goig realment veure gent aquí a Sant Celoni sortint tots junts a caminar, no?, i gaudir de la muntanya, d'aquesta meravellosa muntanya que tenim aquí, que és el Montseny.
És tota una celebració que tenim per la muntanya del Montseny cada any a la tardor. En aquest cas, com estaves apuntant, la 39a edició, l'any que ve suposo que la fareu supergrossa.
La 40, uf.
I tant, s'ha de fer alguna cosa molt, molt especial.
Sí, la veritat és que sí.
Però com a previ, no us heu quedat gens ni mica enrere. Explica'm una miqueta marxa, marxeta i massaiada. Per on comencem?
Bueno, jo penso que potser, si parlem de la marxa, seria la caminada clàssica, ¿vale? És una marxa no competitiva, que està oberta a tots els nivells, a totes les edats, i això sí, s'ha de tenir en compte que, doncs, que hi són 22 quilòmetres aproximadament, ¿vale? El desnivell no és molt gran, però podem comptar tranquil·lament amb uns 600 metres així positius. I, bueno, qualsevol persona que estigui una miqueta avesada a caminar és una marxa que pot participar i que pot realitzar sense cap problema.
Sí, perquè s'ho agafen amb una miqueta de calma.
S'ha d'agafar amb calma. És una marxa. I la marxa, doncs, és una activitat de caminar i de dir, bueno, doncs passo el matí fent aquesta caminada. És una caminada amb unes vistes molt boniques. Tens unes vistes, si el temps ho permet, no hi ha massa boira o núvols baixos, tens unes vistes contínuament dels cims més alts del Montseny. I pel fet també de que et trobes una gran quantitat de gent aquell dia, no? És com una petita festa de la muntanya, no?
I solidària, a més, cada any.
I solidària, cada any. I això jo penso que potser fa 15 anys no era tan important, però en els temps en els que estem ara mateix, aprofitar aquestes reunions de gent, no?, que en aquest cas són per l'esport, i per la muntanya, doncs aprofitar per recaptar calés i recaptar productes i coses de primera necessitat que són molt necessàries per molta gent. I jo penso que són coses que gairebé estem obligats, no?, sempre, perquè és fàcil. Nosaltres tenim aquesta capacitat de poder ajuntar aquell dia molta gent i és molt fàcil fer un recapte ben gran, no?, que ajuda molta gent, de fet.
Encara no hem dit el dia.
El dia és el 16 d'octubre. Queda ben poc. El que són les inscripcions es poden fer a través del web del Cesc. El que passa és que també estan obertes que el mateix dia la gent es pugui apuntar. El que passa és que, això sí, jo sempre recomano que es vagi ben d'hora, perquè si no es fan unes cues una miqueta llargues i bueno, ja hi està la gent del CES ja de bon matí, ja estan tots preparant tot el tema del repartiment de dorsals i no hi ha... va la cosa molt ràpida, ja ho tenen molt ben agafat això després de 39 anys ja saben com fer-ho i la veritat és que va tot molt ràpid, però bueno, sempre va bé per aparcar i per aquestes coses, doncs arribar una miqueta més d'hora i ja està, i està ja preparadet.
Quants dorsals s'han preparat?
Home, hi ha un màxim, aquest any s'ha posat un màxim de 1.200 en total. Això inclou, diguem, la marxa, la marxeta, que encara no hem parlat d'ella, i de la massallada. Uh-huh. 1.200 participants. De totes maneres, tenint en compte 1.200 persones caminant, per dir-ho d'alguna manera, o movent-se per tots aquests indrets, realment són molta gent. Vale? Però bueno, s'ha de tenir en compte que també hem de tenir cura de l'espai pel qual es mou tota aquesta marxa.
De fet, és gent molt sana. No llencen coses allà al mig del bosc perquè saben perfectament que això no s'ha de fer. És a dir, que no hi ha cap tipus de problema.
No, jo penso que, a més, venim d'una cultura d'estima a la natura, de respecte a la natura i bueno, jo no diré que hi ha algú que se li cau un Kleenex o alguna cosa d'aquestes, no? Però jo sempre quan vaig començar aquí en el centre excursionista jo feia la marxa, no? I mai he vist gent fent el marrano tirant coses allà al terra ni tal, perquè hi ha molt de respecte per la natura. Això és un... no és només una activitat esportiva, és una manera de viure, és una manera d'entendre la natura, d'estimar tot allò que t'envolta i llançar un paper o un tros de plàstic, una ampolla o coses d'aquestes, ja no entren en el cap de ningú dels que van allà aquell dia a caminar.
No, això descarat, seguríssim que no. Caminar, córrer, fareu una miqueta de tot. Estàvem parlant de la marxa, en la que, a banda de caminar, evidentment, veureu els colors de la tardor,
sí.
Viureu la muntanya,
sí.
Us ho passareu superbé, sereu solidaris. 22 quilòmetres la marxa.
Sí.
Marxeta.
Marxeta, bueno, doncs és per fer una miqueta més accessible per tothom. Doncs la marxeta té 15 quilòmetres, el recorregut es queda retallat 7 quilòmetres.
És més planer.
És més planer, té uns 300, 200 i algo metres de desnivell positius, aproximadament, seria acumulat, serien uns 400. És una caminada, diguem, molt més accessible a qualsevol també que estigui una miqueta preparat, habituat a caminar aquestes distàncies. Clar, si no has caminat mai a la muntanya, fer 15 quilòmetres segurament et costarà. Però entre els avituallaments, la gent del CES que està per allà recolzant, animant a la gent i tal, bueno, encara que fos la primera vegada, jo penso que l'acabes igual.
Segur. I més que res, perquè també la gent ja se sap perfectament que després hi ha una botifarrada, hi ha de tot.
Home, és un clàssic. Jo penso que són d'aquestes coses que aquí a Catalunya ja facis una cursa, ja facis una caminada i tal, la botifarra ja és un clàssic.
Hi ha d'haver premi, no? Perquè és allò de anar-hi per no res, no cal, com diuen a vegades.
Sí, bueno, jo, a veure, sí que és veritat que menjar-te una botifarra que s'acaba de fer, un bon entrepà de botifarra, sempre és una cosa de gust, no? Però jo penso que el premi més gran està en les vistes i en l'activitat i en tot el que, diguem, gaudeixes quan estàs fent aquesta marxa o la marxeta, és igual.
I tant que sí. I la solidaritat.
La solidaritat,
sobretot,
sí. És molt important.
És molt,
important.
Molt important.
Sí, sí.
Massallada.
Massallada. Bueno, massallada...
És un altre món, no?
És un concepte ja de per agosarats, vale? Mm. Perquè hi ha molta gent que diguem, li agrada fer una distància una mica més llarga i li agrada posar-se una miqueta més... collar-se una miqueta més, donar una volta més a la rosca.
Sí, posar-se les piles completament, trobar-se tot de cop desnivells i corriols i d'absolutament tot.
I exactament la massallada, seguint la filosofia dels Montseny Massais, és ficar-te en el cor del Montseny i fer un recorregut més natural. Ara diré una paraula una mica bèstia i segur hi ha algú que m'escolti i dirà mare meva on m'he ficat, però una miqueta més salvatge, per dir-ho així, perquè és més corrioler, més estret, més dret,
clar.
Amb baixades més ràpides en molts moments i clar, això no tothom està preparat, sobretot perquè has d'anar a un ritme fort per intentar controlar una miqueta, hi ha uns temps de tall i aquests temps s'han de respectar, sobretot per això, per garantir que tenim a tota la gent controlada durant 46 quilòmetres. Clar, és que són 46 quilòmetres i hi ha molta gent donant voltes en aquell moment i hem de saber en tot moment si ha passat tothom per a segons quins punts. Aleshores, la persona que s'apunti ha de saber que hi ha uns temps de tall que estan detallats a la pàgina web i tot això, però, bueno, els paisatges, jo... jo ja l'he feta i conec a molta gent i a més la preparem i conec el recorregut i conec a molta gent que l'ha feta en anteriors edicions i tothom acaba encantat perquè no és per menys.
Sabem normalment quin és el recorregut de la marxa i de la marxeta, però el de la Massallada, no? I normalment és allò, és la joia de la corona.
Sí.
És un no ho desvetllarem fins al mateix dia, però podem dir alguna coseta?
Bueno, jo penso que, a veure, tampoc és que no si m'escolten els companys em penjaran. No donaré molts detalls, però sí que hi ha zones de pas que són un clàssic, vale? Com pot ser anar al Pantà de Santa Fe, passar per la Font de Passavets, fer tota la pujada al Turó de l'Home i després tota la baixada per la part de, diguem, del darrere fins a Sant Celoni. No donaré més detalls, perquè si no la gent també després se la pren de memòria i no, el que tenim ganes de que la gent es trobi sorpreses i que realment vegi llocs que són... que bueno, per la gent que és de per aquí, si diem empedrats i coses per l'estil, hi ha paraules que ja tothom més o menys relaciona ràpidament amb segons quins indrets del Montseny, però la gent que ve de fora, que hi ha molta gent que ve de fora, doncs serà una sorpresa, perquè realment són llocs... Hem intentat que hi apareguin els llocs més emblemàtics del Montseny.
És que més que ara només ens has dit destí, però no ens has dit per on. És a dir, que ens quedem igualment amb les ganes com cada any. Haurem de venir per descobrir-ho.
Ja sabeu.
Jo quasi que no vindré.
No?
Em sembla que no. Oh. O sigui, marxa, marxeta, perfecte, però Massallada jo no m'atreveixo amb tot això.
Bueno.
És ben bé només per intrèpids com vosaltres que us atreviu a córrer per la muntanya i fent autèntiques meravelles de 40, de 60 quilòmetres, brutalitats, que sempre penso, no sé com ho fan, no en tinc ni idea.
Som, bueno, molt tossuts. Som molt tossuts, i a més, és que en això és igual, el que camina li passa igual, que a vegades parles amb persones, que amb gent que diu, no, és que jo avui he agafat i m'he anat a caminar i he fet 30, 40 quilòmetres en un dia així qualsevol, entre setmana o en un cap de setmana, no? I és molt fàcil escoltar, però com tu fas això, tal qual? Bueno, sent una miqueta tossut cada dia provant i cada dia sortint i els caps de setmana i tot això, i al final el cos s'acostuma, el cos és com un xiclet. Si el respectes una mica, jo penso que dona per molt.
No sé, igualment no estic massa convençuda.
No t'estic convençent, no?
Sabem com ens hem d'apuntar a la marxa i a la marxeta, tan fàcil com anar cap al Cesc o bé a través de web. I a la Massallada?
A la Massallada, per apuntar-te, s'ha d'entrar a la pàgina web dels Montseny Massalls, vale? Si busqueu al Google Montseny Massalls ràpidament us sortirà i hi ha un enllaç per poder fer la inscripció. Enguany el que és el preu de la inscripció ha pujat a 20 euros, vale? Però diguem, té tota la cobertura que ha de tenir una distància d'aquest tipus, no? quant a avituallaments, seria avituallaments ben mirats perquè la gent no li falti de res, amb obsequis al final i de tot, és a dir que allà no tindreu cap problema, ja ho veureu que ràpidament teniu la inscripció feta.
Coberts de manera sanitària...
Sí, per suposat, i a part, en tots els avituallaments, tota la gent que hi ha són gent experimentada en el tema de la muntanya, ja siguin curses, siguin marxes, i amb vehicles, en el cas de que hi hagués algun problema, doncs, bueno, sempre es pot ajudar molt ràpidament, és a dir, que la gent no ha de patir.
I després, com estàvem dient, la gran botifarrada que... Arribeu tots al mateix temps, aleshores?
No.
Com ho fa?
A veure, potser els que són... Clar, és que hem de tenir en compte que la distància... Nosaltres comencem una miqueta més d'hora, vale? Hem de pensar que, clar, la distància fa molt... Diguem, juga en contra d'això. Aleshores, el tema de la botifarra, l'entrepà de botifarra, sí que es fa una mica més per la gent que fa la marxa i la marxeta, i els que fan la Massallada... El que fem és una altra cosa també, que diguem un altre tipus de dinar, que també és solidari, que és amb un grup de persones d'aquí de Sant Celoni, que es diuen Escudella Molotov, i aquesta gent ens farà un arròs amb verdures.
Uau!
Vale, i això és tota la gent que vagi acabant de la Massallada, farem un arròs amb verdures i estarem dinant allà fantàsticament. A més, una cosa que no he dit, ara ho diré així entre tu i jo.
No se n'entera ningú, saps que de fet...
Tindrem, a part del típic música en directe i tot això, doncs de música en directe en refereixo de DJ, i també tindrem música en directe d'un petit combo que ve de Cardedeu i que també estarà allà tocant i farà una miqueta així de gresca per fer que, bueno, que la gent que està allà menjant-se l'entrepà o bé menjant-se l'arròs, doncs també puguin gaudir d'una miqueta de música en directe.
És a dir, que quan ja tothom estigui absolutament rebentadíssim de la muntanya, els acabareu de rebentar encara una miqueta més ballant
després. Jo els convido a que ballin i que estiguin bé, i si no, com a mínim, els hi farem passar l'estona una miqueta més agradable.
I si no, tots els que no s'atreveixen a fer ni marxa, ni marxeta, ni massaiada, allà doncs, està. Escolta, saben que després hi ha festa.
Clar que sí, clar que sí. És a dir, allò està obert i realment és una gran festa de la muntanya i està obert tant per la gent que ha anat a caminar com pels que tenen curiositat i volen veure com funciona tot això, doncs allà estarem, no hi ha cap problema.
I si no s'atreveixen ni tan sols amb la marxeta, sí, que és la més curteta de totes, sempre poden fer la inscripció igualment, que si fan un acte solidari i al cap d'una estona gira cua, tan fàcil com això.
Sí, no passa
absolutament res, no cal fer els 14 quilòmetres.
No, i a més, a part de, diguem, sempre hi ha aquesta vessant solidària sempre, diguem, estava destinada únicament, per dir-ho així, a Creu Roja, però aquest any, a més, els massais ens hem posat, diguem, una mica d'acord perquè una part dels beneficis vagin a un projecte per ajudar els refugiats de Síria, que és el projecte ECO. Mm-hmm. I aleshores també doncs, tenim com una doble vessant solidària que creiem que també és... està molt bé, no? És a dir, també ajudar tant a la gent d'aquí com la gent que ara mateix ho està passant un autèntic infern fora. I bueno, és a dir, ja més solidaris ja no podem ser.
És a dir, a banda de trencar rècords a la muntanya, ara també trenqueu fronteres ja directament. Ja que no ens ho deixen fer d'una manera, ho farem d'una altra.
Bueno, jo penso que sí.
A través de la solidaritat.
Sí, jo penso que això és una cosa que ja la tenim dintre del nostre ADN, vale? És a dir, el poble català jo penso que sempre ha tingut aquesta, diguem, facilitat o aquesta rapidesa a l'hora de reaccionar, no? I ara no podia ser diferent. És a dir, ara no pot ser diferent en el tema aquest d'ajuda als refugiats sirians i ajudar aquesta gent que realment ho estan passant molt malament, no? I si, com tu ben has dit, si no es deixen per una banda, doncs és igual, nosaltres ho farem en una menor medida, però sí que ho farem igual.
A quina hora comença tot?
Bueno, tenim dos horaris perquè la massallada té una distància molt més llarga i la marxa i la marxeta doncs, tenen la seva, no? La sortida de la marxa i de la marxeta serà a les 8 de la tarda, de la matí, perdona, a les 8 del matí, i la sortida de la massallada és a les 7, és a dir, una hora abans. Vale? El lloc de sortida és al pavelló, allà on està el camp de futbol, vale? Mm-hmm. Doncs hi ha un arc de sortida per tots els que fan la massallada a les 7 del matí i després es fa una altra sortida pels que fan la marxa i la marxeta a les 8.
És a dir, el pavelló 11 de setembre, tots allà ben puntuals per aconseguir el dorsal
i
per començar-se a preparar per la cursa.
I sobretot per aquesta gent que no ha pogut comprar el dorsal abans, parlo de la marxa i la marxeta perquè la massallada ja heu comentat que només es pot adquirir el dorsal a través del web. Uh-huh. Tot és anticipat en la massallada. Si es vol fer una inscripció el mateix dia, tenen una venda de dorsals, per dir-ho d'alguna manera, de butlletes a 6:45 allà en el mateix pavelló. És a dir, dintre del pavelló, si entreu, ja veureu que hi ha un parell de taules i allà pots comprar també. El preu s'encareix una mica més, 2 euros més, i puja als 12 euros. Quan, diguem, si tu ho compres de manera anticipada, tant a la marxa com a la marxeta són 10 euros i en el cas de la massallada són 20, però això ja dic, s'ha de comprar via web.
Doncs, Julio, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí als estudis de Punt 7 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort en aquesta 39a edició de la marxa.
Gràcies.
Amb la marxeta també,
amb la massallada.
Tercera massallada ja.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do, a trencar límits.
Molt bé, gràcies.
I ajudar, sempre.
Sí, sempre que es pugui.
Gemma, si et sembla, repasso breument l'agenda del CESC per aquests propers dies. Aquest diumenge continuaran la ruta dels senders de 1714. Ara faran la 8a etapa i aniran de Camp de Bànol fins a les Fonts del Llobregat. Una de les altres novetats és que aquest mes d'octubre i el novembre recuperen les sortides matinals dels dimarts. El punt de trobada sempre serà la benzinera Repsol de la sortida del poble i es tornarà als voltants de les 2 del migdia. Cada setmana es proposarà fer un dels 100 cims i per això caldrà que els que hi vulgueu anar truqueu al 938674668 i confirmeu assistència i també us confirmaran l'hora de sortida exacta. Els desplaçaments seran amb els cotxes particulars i cadascú haurà de portar el seu esmorzar i la seva beguda per tota la caminada. Per altra banda, el CESC prepara un curs d'alpinisme de nivell 2, del 22 de novembre al 18 de desembre. L'objectiu serà ensenyar les tècniques avançades de progressió i les tàctiques adequades per moure's per terrenys de dificultat hivernal. Si en voleu més informació, podeu consultar el web alcesc.org o anar els dimarts i els dijous al seu local, al carrer Sant Antoni número 16.
Hem començat aquesta secció amb en Julio, parlant de marxa, de marxeta i de massallada. Hem continuat fent repàs al calendari del Cesc amb la Gemma i ara tornem a vestir-nos de massais amb capa de solidaritat, fins i tot, per parlar de la Oncotrail. Per fer-ho, ens acompanyen, ja ho estareu escoltant segurament, aquí als estudis de Ponset Ràdio, la Louise Brown, en Xavi Manso i els petits de la casa, en Tom, en Sam, la Cèlia. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé.
Gràcies. Molt bé, molt bé.
Veniu a parlar-nos de la Oncotrail, és a dir, hem de parlar de solidaritat.
Sí, l'Oncotrail és una cursa solidària que és per a recaudar diners per a la Fundació d'Oncologia de Girona, que doncs els diners va a molts hospitals de Girona per ajudar amb gent amb càncer i si sobra diners va a investigacions també per càncer.
Perfecte. Com us veu assabentar d'aquesta cursa?
Bé, aquesta cursa ens la vam plantejar ja farà uns 4 anys una família de Sant Celoni, però en concret va ser en Xavi García Amador i la Sílvia García, la seva germana, que és treballadora d'aquesta casa. I bueno, ens la vam plantejar com un repte, no com una cursa, sinó un repte en el que el resultat és totalment secundari i és totalment indiferent. Simplement ens va, bueno, va pensar en nosaltres, bueno, bàsicament perquè ens coneixia i perquè sabia de la solidaritat dels massais. Uh-huh. I bueno, es la va plantejar com una mena de repte per, bueno, doncs això de que el resultat era bàsicament millorar les condicions de vida tant d'aquestes persones que pateixen aquesta malaltia com dels seus familiars. I ràpidament ens vam engrescar. Vam provar un any i ja ara, a començaments d'estiu, ja estem esperant sempre el missatge del Xavi perquè ens convidi el següent any.
Posem una mica en context a tot això. És a dir, és una cursa solidària, o estàvem dient, són 100 quilòmetres que es fan a on?
Es fan al Baix Empordà, bàsicament entre la costa i la muntanya del Baix Empordà, són 100 quilòmetres, és una volta circular. Aquest any eren unes 140 persones, un desnivell aproximat de 6.000 metres, i tot per camins i corriols, camí de ronda i camins de la muntanya del Baix Empordà. Bueno, bàsicament és per aquí, són 8 cada equip, sempre han d'haver-hi 4 corrents i es poden fer relleus entre ells, entre avituallament i avituallament, que aproximadament és cada 10-15 quilòmetres hi ha un avituallament.
Mm-hmm, perfecte. Mm-hmm. Com us veu engrescar i quanta gent va participar amb vosaltres en el vostre equip? Éreu 8, per tant, ens en falten 6.
Sí, els altres 6 són de Vic, mm-hmm. Però no només són 8 persones, sinó són també molta gent que fan de suport.
Exacte. Són 8 persones corrent, sí. I després teniu els supporters, que 3 d'ells els tenim aquí, als sí. Estudis.
Sí, tenim... són entre de suport i animadors, també.
Sí, ens estan animant l'estudi, moltíssim, ara mateix. Per tant, estem supercontents de tenir-los aquí. Com ho van viure ells? Com ho veu viure vosaltres, aquesta cursa? Què vau fer?
Jo molt bé, perquè quan estàvem corrent ells... nosaltres estàvem jugant sempre, agafàvem el pal i un cotxe que tenia el cotxe al Tom i jugàvem sempre, que era un xip.
Però quan ens veieu arribar, què fèieu?
Córrer fins a la biblioteca.
És que, bueno, això no us podeu imaginar l'emoció, no, nostra, que quan després d'una hora i mitja de cada relleu ja no esperaven, no només a l'avituallament, sinó esperaven veure a tots els peques, com 200 metres abans ens venien a buscar i feien els últims 200 metres amb nosaltres. I, bueno, és superemocionant això, no? Veure que la família també s'involucra amb aquests temes.
És a dir, que a més de tenir-los de supporters i que us portessin totes les coses, els teníeu també corrent amb vosaltres al costat.
Exacte, és així. Vam passar un dia en família.
Havia de ser molt divertit veure tot un munt de gent corrent i amb nens també corrent al mateix ritme. Ha de ser difícil també, perquè vosaltres sou uns cracs de la muntanya.
No és veritat això.
Sí, i tant que sí. Ho hem demostrat moltíssimes vegades, eh? Teniu molts podis a les esquenes i tot un munt de curses que ho venen a demostrar. Ells també ho faran, això, o no? Com ho veieu?
Què, al futur?
Sí, córrer. Us agradaria córrer?
Sí, i... també a mi m'encanta córrer. En el part al final, quan veiem els nostres pares, hem parat completament el que estàvem jugant i hem corregut ells i hem corregut fins al final on l'altre equip ens estava esperant i després hem canviat, era molt xul i m'he encantat.
I d'avituallament a avituallament, com ho fèieu? Amb què anàveu?
En cotxe. I en el cotxe també jugàvem. Era superguai, a mi m'encantava.
Perfecte.
Sí, a l'equip de suport portàvem dos furgonetes i, bueno, entre avituallament i avituallament, doncs anàvem amb aquestes furgonetes. I aquí és on l'equip de suport era tan important perquè s'havia de conèixer ben bé el circuit i no només el circuit de córrer sinó el circuit que hi havia d'avituallament a avituallament perquè és una mica ràpid i s'ha d'arribar amb diligència, no? I aquí és on entrava, bueno, el que et deia abans de la família d'en Xavi García, que, bueno, que ens van fer d'avituallament la Sílvia, fins i tot la seva mare i en Pere Amador, que és un altre massai ciclista que també ens va acompanyar.
Sí, sí, són uns cracs de suport perquè aquest any ha anat tot un rellotge, tot ha anat molt, molt bé i doncs hem fet una hora menys que l'any passat, inclús.
Molt bé.
Sí.
Déu-n'hi-do.
L'any passat hi havia uns problemes que eren inevitables, però aquest any no hi havia res i, clar, 8 persones corrent. És molta sort que no passa res a ningú.
I encara que no sigui important, com ha quedat el cronòmetre aquest any?
Bueno.
5 quilòmetres, amb quant ho heu
sí,
fet?
Sí, ho hem fet amb 9 hores 37 minuts, però hem quedat segons de 140 equips, però ja et dic que a nosaltres arriba un moment que, bueno, tant la Lluís com jo portem tota la vida corrents i bueno, sí, hem tingut bons resultats quan érem més joves, ara ja no tant.
No, només heu quedat segons amb 100 quilòmetres. Sí, sí, ho veiem.
Però arriba un moment que ja et planteges això del córrer com algo, com una filosofia de vida, com un estil de vida, i ja ho necessites cada dia, evidentment. I no et planteges reptes de veure com quedaré aquesta cursa ni si puc fer pòdium aquella, sinó ja busquem altres objectius com aquesta cursa, no? Aquesta l'esperem cada any, no? Perquè pues ja t'he dit abans que el resultat és indiferent i en canvi la satisfacció que et queda al final de compartir tot el dia amb els amics i amb la família és espectacular, no? I a part una cursa tan llarga ja de per si es fa molt èpica, no? I quan acabes, bueno, tots són sentiments, bueno, a flor de pell, no? Perquè són molts quilòmetres, són moltes hores, hi ha molta duresa, passa de tot, i tot i que la Lluís i jo ens coneixem perfectament, perquè amb una mirada o la manera de córrer ja sabem si qui es troba malament, si ella es troba malament, si jo em trobo malament, però amb la resta de la gent ens veiem un cop a l'any i pràcticament ho estem esperant, no? I bueno, és molt, molt engrescador i molt maco aquesta interacció amb altra gent que no coneixes.
A part, teniu moltíssima experiència amb tot el que són curses solidàries, perquè recordem que vau participar també a la Trail Walker, només per posar un exemple, perquè déu-n'hi-do, i també són 5 quilòmetres. Mm-hmm. És a dir, que esteu molt avesats a fer llargues distàncies, sou uns cracs de muntanya, sobretot, ho veiem sempre amb massais en general, i, evidentment, també amb solidaritat, com estàvem dient, amb curses com aquesta que acabeu de fer. Quan es va fer aquesta cursa?
El dia 1, no?
Era? Sí, el dia 1 de dissabte, sí.
És a dir, que feia molt bon temps i ah, sí. Tot ho teníeu de cara.
Sí, sí, feia molt bon temps, molta humitat. I, doncs, cada relleu, bueno, teníem dues samarretes cadascú i cada relleu donem les samarretes a l'Òscar i va dir que quan estava conduint tenia les samarretes a fora de la finestra del cotxe per secar per la propera relleu. O sigui, saps? Però són aquests detalls
sí.
Que ajuda molt perquè si estàs més còmode estàs més sec per la propera relleu.
Veu tenir temps de riure i tot, eh? Sí. Això és fantàstic. Explica'm sí. Més coses que van passar durant la cursa.
Bueno, van haver-hi moments de, bueno, de riure o de duresa, de què vols, no?
De tot. Tot té cara A i cara B.
Sí, de riure, evidentment, sempre... Bueno, amb la Lluís és impossible tenir una altra cara que no és riure, no? Perquè t'ho encomana, no? Directament.
Sí, té un somriure permanent,
sí,
és genial.
I té aquell humor anglès que et fa riure, no? I bàsicament ens quedem amb això de duresa, sí, evidentment. Van haver-hi moments dolents, però ja, com t'he dit abans, ens coneixem també que ja només em mira i ja sap que ho estic passant malament, jo la miro i ja sé que ho estem passant malament, ens ajudem, afluixem el pas i ja està. I no hi ha res més. La nostra fita era arribar i ja està. I bueno, i mentre vas corrents, evidentment, tens estones de solitud i de pensar amb aquella persona o aquelles persones que estan patint aquesta malaltia, perquè cadascú m'imagino que té el seu apartat. I aquest any, en particular, bueno, ens ha fet molta il·lusió participar en aquesta cursa. Si ella ho vol explicar, ho explicarà.
Bueno, sí, que aquest estiu la meva mare ha estat amb operacions, amb quimioteràpia i moltes coses, que tenia un càncer. I gràcies a les noves tecnologies està aquí, perquè han tingut que fer coses molt complicades per salvar-la. I ja sabia que volia fer la cursa, però aquest any he anat amb unes cames que estava només... Bueno, jo només estava pensant en la meva mare, que és molt, molt valenta, i ella també ja està fent bici i caminant. I per mi és un exemple, no?, per viure.
Més que res que no corries amb les cames, tenies ales, sí, en aquell moment.
M'ho diràs a mi, que tenia.
Sí? No podies, eh? No podies seguir-la.
Com sempre.
És que, de fet, qui no ha tingut algú proper amb, exacte, aquesta malaltia, amb aquesta maleïda malaltia, mai millor dit, no? És a dir, s'ha d'intentar fer sempre coses absolutament solidàries com aquesta, com una cursa, perquè es pugui investigar, perquè es puguin trobar solucions a aquesta malaltia que ja fa massa anys que dura, de fet, no?
Sí, i a més que les investigacions també, el cuidar, que hi ha moltes coses que es pot fer perquè la persona amb càncer pot sentir millor en aquest moment, i clar, amb les retallades per la CatSalut hem de fer més saludaris perquè aquest gent poden aprofitar d'això, perquè el govern no volen donar diners per aquestes coses tan importants, pues. Però la gent està molt involucrats.
Sí, per això s'han de fer coses d'aquest tipus. On no arriba una sanitat pública, ha d'arribar la bona voluntat de la gent,
sí,
intentant lluitar,
sí, sí,
i tirar endavant, clar que sí. Vam fer moltíssimes més coses en aquesta cursa, tot i el temps que acompanyava, tot i la posició que, o cada segons, recordem que tampoc no importa, els desnivells, totes aquelles sensacions, els pensaments, cada participant que hi va anar se suposa que va fer la seva inscripció i va haver de pagar per poder formar part d'aquesta cursa. Però veu trobar a gent que, encara que no hi participés, també fes la seva aportació econòmica?
Bueno, no sé, això ho desconec. Jo crec que es fa una aportació única entre inscripció i aportacions solidàries. De cada equip que tu pots aportar, hi ha un número de compte i tu aportes els teus diners allà. I em sembla que tu, Lluís, saps el que es va recaptar al final, no?
Sí, en total la cursa van recaptar més de 166.000 euros.
Molt bé.
Bueno, i pensem que és molt important el que hem dit abans, no?, que sí, que ens podem queixar del govern, ens podem queixar de tot el que malament que ens arriben les ajudes i tot això, però jo penso que tothom podem aportar el nostre granet de sorra. I, bueno, en aquest cas, si nosaltres, que ens agrada córrer o ens agrada fer esport, mitjançant aquestes iniciatives, com la Lliga Oncotrall de Girona, que ha fet aquest Oncotrall, podem aportar aquests 160.000 euros, és que és increïble, és al·lucinant, i sabem que van directament allà, que no hi ha mitges tintes, ni ningú es fa possessió d'un tant per cent d'aquests diners, sinó que van íntegrament a investigar sobre aquesta malaltia.
De fet, no només són curses de córrer, també organitzen de BTT, també triatlons, o sigui, si vas a la pàgina web, si t'agrada esport, hi ha moltes possibilitats per participar.
A la propera edició, bueno, suposo que ja estareu més que apuntadíssims, encara que no físicament, no? Però...
Sí, ja ho parlàvem l'altre dia, no? Fent la botifarra, sí, al final. Sí. Ja estaven...
Ah, a més hi havia botifarra,
sí,
no, també,
sí,
al final.
Sí, sí, botifarra i cervesa. Però, és molt important.
Aquí a Catalunya sempre hi havia botifarra.
Això em recorda la marxa, la marxeta i a tot, eh? És a dir, fa una estona n'estàvem parlant,
és que
s'ha d'incitar...
Exacte, és una part més d'aquest dia, no? És una part més de la cursa, el fer, bueno, parlar amb altres participants, sí, comentar la jugada, és que has estat tot el dia per la muntanya, m'entens? I penso que aquesta estona de la botifarra i la cervesa és que és vital ja.
Sí, sí, si no queda molt fred, no? Sí. Perquè, a més, l'altre equip, les altres quatre persones, pues no només dius, hola, molt bé, vinga, adeu, i està durant tot el dia, ho dius 5 o 6 vegades, no, això?
Sí.
I la botifarra, pues, diu, com ha anat, no sé, com està la família i aquestes coses.
Al final sempre us acabeu trobant més o menys els mateixos, no?, amb distàncies com aquesta.
Sí, si fa no fa. El que passa que hi ha tal quantitat de curses i tanta gent que cada vegada participa més en això que està molt bé, que cada vegada coneixes gent nova.
Fantàstic. I a més amb un bon plat després, tot i que la cervesa a mi m'ha patinat una miqueta, després d'una cursa de cervesa i tot.
Home, és vital. Tot i que a la Lluís no li agrada, però hem de jo la seva, no hi ha problema.
No, hi havia molts voluntaris per la meva cervesa.
Perquè deu ser, per un costat, això, una aportació per l'oncolliga, que sempre és molt, molt important, i després acabant per somriure una mica, allò de solidaritat a l'hora de beure's una cervesa que, ostres, algú no vol. Quina llàstima, no? Alguna cosa que em vulgueu explicar? Sí, a veure, expliqueu-me vosaltres.
Doncs quan hem arribat, quan hem vist les nostres pares, jo ja ho he dit, però és que era com increïble, era com un flash que ha entrat i no sé què ens passàvem, que hem anat directament als nostres pares. Que l'última vegada, bueno, quan estàvem a la meta, els estàvem esperant, anàvem, bueno, a unes barres i estàvem saltant les barres i vam trigar com allà una hora esperant-los i només ens havien dit però 25 per allà, o mitja hora. I vam estar allà una hora, cap allà, i a cap d'una hora van corrents i quan els vam veure, és que jo feia bromes, a més jo deia, mira que venen. Però no s'ho creien després, la primera s'ho van creure, després ja no, i el meu germà va dir, mira que venen! I jo no m'ho vaig creure, i els dos van començar a córrer i jo vaig dir, ai, que venen!
I aleshores et vas arrencar a córrer al darrere, sí. No? I quan els vau veure entrar a meta, què tal? Com va anar? Quina sensació vau tenir?
Superbé.
Vam pujar tots al pòdium, eh?
Sí,
vam fer una foto.
Sí, i jo feia unes cares que feia molt de riure. Vam entrar a la meta amb ells, a més, era molt xulo.
I quina sensació vas tenir quan vas arribar a la meta?
Que era una supercrack. I quan jo vaig entrar a la meta n'hi havia tots els fotristres i de la ràdio i de la tele i he pensat, oh, soc famós, que bé! ja, tot m'ho he pensat allà.
Jo volia preguntar, perquè tots dos estaven al cotxe amb l'Òscar, i com estava quan estaven conduint l'Òscar?
Molt bé, estàvem jugant, sí.
Però l'Òscar com estava? Estava nerviós o no?
No,
o conduïa
no, no
bé?
No parlava.
Estava nerviós, aleshores.
Sí?
I quan estàvem anant al cotxe, estàvem jugant alguna cosa d'invents, i sí, bueno, quan hem sortit, teníem un cotxe blau de supercarreres i el dèiem Chip.
Superchip.
Superchip, vale.
Ja veus que no ens avorrim.
No, és impossible.
Això és fantàstic, poder compaginar cap de setmana, família, amics, i és que és genial, no?
És fantàstic poder veure en natura, ser solidari, estar al costat de la família i això, i estar tota l'estona somrient.
Sí, bueno, és que és impossible no somriure amb aquesta família.
Home, de vegades ens enfadem, eh?
Ja, però bueno.
Ja veus.
Aquell dia no.
Aquell dia no.
No crec gaire.
Aquell dia no.
Aquell dia estàveu tots contents i tots feliços i tots jugant, sí. I tots absolutament pletòrics, això
bueno,
sabríssim.
Ells dos no. Jugant, no. Estàvem patint.
Bueno, però ja ens agrada això.
Però jo estava pensant l'altre dia.
Ens agrada perquè ho patiu, que patiu.
És un patiment bo.
I clar, ells encara són petits i tenen la edat que pensen que els pares són, que no fallen mai.
Superherois.
Sí, tenen plena confiança en tu. I això, el que saps que no és totalment veritat, ajuda, no? Pots agafar-la i utilitzar-la el dia de la cursa. I, bueno, això també aporta.
Sí, perquè recordem quines edats tenen.
Pues la Celia té 8 i el Tom té 7.
Déu-n'hi-do.
Sí, dintre d'uns anys ja nosaltres serem el pitjor de pitjor, però bueno, podem aprofitar, no?
No, no és veritat, perquè això s'hi enriqueix molt.
Doncs família, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres en aquesta nit de pòdium, nit d'estrena de pòdium, de fet.
Gràcies a vosaltres i un plaer, com sempre.
Sí, moltes gràcies.
Porta oberta, sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Oh, yeah!
Gràcies. Gràcies. Gràcies i bona nit.
Adéu.
Bona nit.
En un dels infosets de la setmana passada ja us vam informar de les notícies que teníem del Karate Club Just. Doncs bé, amb en Joan Antoni Just, el sensei del dojo saloní, repassem les novetats d'aquesta setmana.
Mira, aquest cap de setmana passat vam anar un seleccionat per la Federació Espanyola de Karate amb un entrenament de com de preselecció pel Mundial de l'any que ve. I llavors vam anar amb els 5 nanos que havia preseleccionat la Federació Espanyola i, bueno, va ser tot molt bé. Clar, no tenia que fer dos combats i alguns d'ells van guanyar els dos i ara es van guanyar un i van empatar l'altre, no? Ara hem d'esperar una mica en la valoració que faci la Federació Espanyola i si tenen alguna d'aquestes peces. Aquest entrenament per selecció van tots els que ja estan a dins de la Federació Espanyola de Karate. I llavors amb aquest entrenament el que busquen és peces que els hi falten, que han passat nanos, que han passat o nenes, que han passat de categoria o de pes, i llavors amb aquests entrenaments valoren. I ara s'ha d'ajuntar la valoració que facin d'aquest entrenament i després, al novembre, al Campionat d'Espanya, i allà també els que fan pòdium també entren dintre d'aquesta possibilitat d'entrar en aquest grup que participarà al Campionat d'Espanya.
És a dir, que pot ser que hi entrin, entre cometes, per dos camins diferents als nostres karateques.
Sí, poden ser per aquest entrenament, però no durant la valoració fins que no es faci el d'Espanya. Llavors, tenen aquestes dues opcions. Normalment, si quedes primer a Espanya, ja tens la plaça assegurada per anar a l'Europeu i al Mundial, però, bueno, depèn com t'hagin vist aquest entrenament i és possible que potser quedant tercer al d'Espanya també faci una valoració positiva.
Home, pel que has dit, els nostres karateques han fet un bon resultat en aquest entrenament. Per tant, pot ser que hi hagi algú que l'acabin seleccionant.
Bueno, esperem que sí. Tot és molt difícil, ja ho sabíem des del principi, perquè igual es van ajuntar, jo què sé, 300 o 250 nanos de tota Espanya i llavors s'ha d'intentar que buscar aquesta possibilitat de que trobin que són la peça ideal per formar aquest equip.
És a dir, que això ja per una banda almenys va anar molt bé, a veure què, ja ho sabrem de cara al novembre potser o desembre, no?, que us acabaran d'avisar vosaltres.
Sí, a finals de novembre es acaben de confirmar si realment ells formen part d'aquesta selecció.
I diumenge teníeu un altre campionat a Sant Feliu, que sí?
Sí, diumenge teníem un campionat a Sant Feliu. Aquí és un campionat que s'anomena era el quart campionat de Karate Costa Brava que se celebra a Sant Feliu de Guíxols. I aquí vam anar, com vaig dir, amb els petits, el que diríem la xatarra. I aquests, els petitons, són els que majoritàriament van participar i alguns dels nanos grans. Però tots aquests 5 nanos que van participar a Madrid, com que estàvem una mica cansadets, aquests no van participar.
Val, i com va anar aquest?
Va anar magnífic, perquè era el primer campionat de la temporada, és el primer campionat de la temporada. Els nanos encara no estan afinats. És el mateix que va passar a Madrid. O sigui, els nanos tot just comencen a entrenar al setembre i al cap d'un mes és complicat que estiguin al 100%, no? Però, bueno, com que tots els nanos tenen el mateix nivell, doncs, jo crec que va ser un èxit de campionat perquè els nanos van competir amb molta, molta serenitat i van tindre molts bons resultats. Mira, en modalitat de kata, en Benjamí Mixta, tenim la Chloe Ortega Chevalier, que va quedar primera. Amb l'Evi Mixta, però en el Mixta A, el Ferran Muñoz Serrat va quedar segon. Amb l'Evi Mixta B, que són superiors, de grau superior, la Irene Valderas Morató va quedar segona, la Júlia Just Clupés va quedar tercera i l'Anna Fernández Sierra va quedar tercera. Amb infantil femení A, l'Abril Muñoz Serrat va quedar primera. I amb infantil masculí, en Roger Portés Villalba va quedar tercer. Pues, amb la modalitat de comitè, amb l'Evi Mixta, menys de 32 quilos, la Júlia Just va quedar primera, l'Anna Fernández Sierra va quedar segona, amb infantil masculí, menys de 40 quilos, l'Aitor Martín Larios va quedar primer, i el Daniel Garrido Illa va quedar segon. Amb infantil femení, l'Abril Muñoz Serrat va quedar segona. Amb juvenil masculí, menys de 55, l'Andrés Teve Salazar Canavelli va quedar tercer. En cadet femení open, la Clara Pérez Albadí va quedar primera, i en cadet masculí menys de 65, l'Isaac Correa Pacheco va quedar tercer.
Bon resultat, bon resultat.
Excel·lent resultat, tenint en compte que el primer campionat de la temporada i que alguns nanos encara no estaven ben polits del tot. Però bueno, nosaltres estem contentíssims, contentíssims. I sobretot perquè els que han obtingut millors resultats són els petits, que són els que comencen a pujar cap dalt, i que són els que s'han de començar a apropar els companys que tenen per sobre.
I ara el que és important també és la cita que tindreu aquest cap de setmana següent. Vaja, aquest, el d'aquesta setmana.
Sí, aquesta seria la fita esportiva de l'any a nivell del poble, seria aquesta, a nivell de karate, perquè mai fins ara havíem aconseguit organitzar un campionat d'aquest nivell, que és un dels més importants, on està aquest i el sènior, són els més importants que es fan a Catalunya, són els que donen plaça directa per anar al campionat d'Espanya, això són importantíssims. Serà un campionat molt ben organitzat, perquè realment els dos que hem fet han sigut per quius, que són de tres tatamis, i aquí muntarem sis tatamis, vindran els millors competidors de tota Catalunya, i llavors és una responsabilitat molt important, però alhora també és un plaer poder organitzar un campionat d'aquest tipus.
Home, no m'estranya. En què consistirà? Hi haurà les dues modalitats de kata i kumite?
Sí. Sí, sempre són, amb aquests campionats oficials sempre es fan les dues modalitats. O sigui, serà a kata júnior i sub-21 les dues modalitats. Kata amb aquestes tres modalitats i després kumite tots els pesos que hi ha dintre de cada categoria.
És a dir, que aquí s'ajuntaran bastants karateques.
Aquí s'ajuntarà moltíssima gent, perquè és un campionat, com ja t'ho he dit abans, és el que et dona la plaça per poder anar a optar a la plaça d'anar al campionat d'Espanya, i veuràs tots els competidors que tenen aspiracions a competir a nivell nacional i internacional, prèviament han de passar per aquest campionat. Si no passen per campionat, no poden anar als altres campionats nacionals, estatals ni internacionals. Llavors, tot el millor que hi ha d'aquestes tres categories estarà convocat el dissabte que ve.
Molt bé.
Així que calculem una mitjana, doncs, de 300 competidors o més. Però està molt ben organitzat. Els campionats de karate estan molt ben organitzats. O sigui, tothom està allà, l'engranatge és perfecte, ja fa molt temps que es fan, però tothom està al seu tatami. O sigui, cada tatami hi ha 15 persones, per cada categoria van sortint 15, després l'altre tatami, tot està molt ben organitzat, categoria per categoria, les persones, cada taula té entre 8 i 10 jutges, després tenen els enllaços de tatami, que són les persones que s'han encarregat d'anar cridant els competidors perquè es preparin al segon torn. Està molt, molt ben organitzat tot. És la Federació Catalana i, en concret, alguns clubs que muntem aquest campionat, realment estan molt ben organitzats, estan molt bé. Ja es fa detrás fa molts anys, i llavors no és fàcil, però estem acostumats a gestionar aquest volum de competidors, que és el que et deia una vegada, no? Quan muntes un partit de futbol sala, com màxim hi ha 20 jugadors, o sigui, entre els
sí, sí, d'un equip, els altres i els suplents.
Més, és un equip i un altre equip i jugues 20. No. Aquí els campionats, aquest de Sant Feliu hem estat, hi havia 350 persones. I hem anat a campionats que hi ha 700 persones. L'únic que realment condiciona és el temps que dura. O sigui, el campionat, si hi ha moltes persones, dura més temps, o sigui que en vez de finalitzar el campionat a la una, doncs finalitza a les tres. Però l'organització és impecable des del moment que comença fins que acaba. Tot està pautat, tot està controlat.
I vindran...
El cas és molt disciplinat, molt ordenat, i a veure si tothom sap quina és la seva feina i no hi ha cap mena de problema organitzatiu.
Uh-huh. I vindran així de tot Catalunya, clubs de...
Sí, vindran des de Tarragona, vindran de Salou, vindran de Lleida, vindran de Girona, vindran de la Seu, vindran... a vegades estem, quan és dalt de Catalunya també venen competidors d'Andorra, perquè Andorra és un país una mica petit envers el rendiment de karate, i llavors sí, també venen a nosaltres a competir en aquest cas.
Déu-n'hi-do.
Sí, de Girona, de Tarragona, de Lleida i per descomptar Barcelona. Tots els clubs més importants tots tenen la presentació en aquest campionat.
Mm-hmm. I per la gent que, evidentment, vosaltres ja omplireu el pavelló de sobres, eh? Però si hi ha algú que digui, ostres, doncs a mi m'agradaria veure com s'organitzen o veure com són aquestes competicions, hem dit que serà dissabte, però de quina hora a quina hora?
Serà dissabte, que comença la competició a les 9 del matí i acaba, suposem, sobre les dues. Normalment en aquest campionat solen durar sobre de 9 a 2. I durant tot el matí aniran passant categories. Primer s'inicia la modalitat de kata i després comença totes les categories i modalitat, totes les peces de comitè.
Val, el sot de les granotes.
L'espectador jo crec que és el campionat més representatiu que hi ha, perquè els nanos són molt joves, els nanos són molt ràpids, són molt dinàmics, i és la màxima expressió poder del campionat, dels campionats. Perquè tenim nanos que tenen des de 14 fins a 20 anys.
I d'aquí de Sant Celoni, dels nostres karateques, Quants hi participaran?
Participen 10 competidors, la plana major, els millors competidors que tenim. Els millors competidors que tenim aquí i uns dels millors competidors que hi ha a Catalunya. O sigui, portem el que diríem la classe oro. O sigui, portem Joan Just, la Eva Cano, la Laura Pino, el Marc Salicru, l'Abel Correa, l'Isaac Correa, l'Alba Company, o sigui, Jordi Valdivia, m'oblido algú, la Clara Pérez, tot són els millors competidors que tenim i aquests participen en aquest campionat.
Perfecte.
En diferents modalitats i categories.
És possible que s'hagi fet a Sant Celoni, o hagin triat fer aquest campionat aquí a Sant Celoni arran de que és això, la nostra plana de karateques té tant de pes dins de la selecció catalana?
Normalment, si no tens un contingut important dintre de la competició, no pots organitzar-lo perquè, en principi, no saps com manegar un campionat d'aquesta dimensió. És com una mena de premi. És un treball, és un treball feixut, perquè primer, abans que sigui el campionat, s'han de lligar moltes cordes, però normalment va relacionat. O sigui, si tu tens un bon nivell de competidors, una mica tens una mica de prioritat en poder organitzar aquests campionats.
Home, doncs això vol dir que pot ser que algun altre any es torni a repetir.
La idea seria que es tornés a repetir i que quedés estable. Els campionats d'aquesta mena tenen moltes núvies, que et diuen, o sigui, tothom vol fer-lo, no? Però intentarem que si ho fem molt bé, que tots els anys pugui ser aquí, o almenys si no és tots els anys a menys de forma alterna.
Esperem, ja ho veurem. Moltíssimes gràcies, Joan Antoni.
A tu.
Acabarem amb un apunt del Club Atletisme Sant Celoni. Dissabte passat van participar a la tercera jornada del Trofeu de Promoció de la Federació Catalana d'Atletisme. Es va celebrar a les pistes de Castellà del Vallès i els atletes salonins hi han obtingut bons resultats. En salt de llargada infantil masculí, en Claudi Gómez ha quedat cinquè i en Pol Casals, novè. En la modalitat femenina, la Clàudia Jordan va pujar en segon lloc i la Clàudia Mullaví en tercera. La Paula Sobirana es va quedar en cinquena posició. Pel que fa al salt d'alçada a la bi masculí, en Martí Casals va quedar sisè i en llançament de pes va quedar quart. En la cursa de 220 metres tanques infantil femení, la Paula Sobirana va aconseguir l'or, la primera posició, i la tercera va anar per la Clàudia Mullaví. Finalment, en llançament de javelina infantil femení, la Mari Iglesias es va classificar en primera posició i la Berta Rodríguez en segona. Moltes felicitats!
Doncs fins aquí el pòdium d'aquesta setmana. Gemma, que ha anat bé això, d'escoltar tant esport i de, entre cometes, fer esport, encara que sigui radiofònicament parlant, per suar una mica i treure't el refredat.
Sí, ha anat molt bé també per carregar-me les piles de dies que no em puc estar a casa aquest cap de setmana. Per tant, sí o sí, hauré de sortir i fer esport.
I tant, que sí, ens hem de moure sempre.
I tant. Doncs res, aquest programa, si us l'heu perdut, el podreu recuperar a partir de dilluns a santceloni.cat/radioalacarta. Aquí també hi trobareu tota la resta de programes de la casa. Per tant, allà, si mai us n'heu perdut algun, els trobareu. I nosaltres tornem divendres que ve aquí a les 9.
107.7, santceloni.cat/ràdio en directe. I a més, recordem l'aplicació TuneIn. Molt bon cap de setmana!
Bona nit!